els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
I Olga, ho fem amb molt bona companyia, un divendres més.
Sí, tant. Ens acompanya la Berta Aznar, com deies, mestra d'Educació Primària i psicòloga, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i membre del grup de recerca en parella i família i especialista en coeducació. Bon dia, Berta.
Hola, bon dia a les dues, bon dia a tothom. Gràcies.
Moltes gràcies, Berta, per estar aquí amb nosaltres. Clar, ho dèiem ara amb la Olga, no? Dediquem la secció avui als estereotips sexistes que hem anat consumint, i deia la Olga, no? Comentàvem, i saps? Païnt com si res,
com
no?
Si res.
Com si no ens adonéssim. Clar, avui ens volem fixar sobretot a l'univers Disney, que ha anat reproduint una sèrie de missatges i estereotips que estan, la veritat, llunyíssims, no? De la coeducació que sempre ens parla la Berta, o bé de fomentar la igualtat entre homes i dones.
Si us sembla, comencem amb un parell de perles. La primera apela a la dona, a la mala bruixa.
Es muy hermosa. Parece un ángel.
¿Un ángel? ¡Ah! Es una mujer. Y todas son como el veneno. Tiene muchos rabilgos.
Exacte. Aquest és un fragment de La Blancaneus, una pel·lícula de 1937. La Blancaneus va sorprendre els nans, resulta que ella és excepcional, i per demostrar que és una noia com cal i que se'n poden refiar d'ella, els explica tot el que els ofereix si la deixen quedar-se a viure amb ells.
¿Queréis que me quede? Os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré.
¿Cocinarás?
Oh, i tant, cocinaràs. Veus? Ho fa tot.
Tot.
Berta, com pot ser que encara... Segur que hi ha algú que ara el 2022 no li grinyolin gaire aquests missatges, que digui, home, clar, és que una noia ha de saber cuinar. Dirà, bueno, potser un noi també, però...
Mireu, com a missatge així explícit, directe, jo crec que ens grinyola quasi bé tothom. Però a un altre nivell, a un nivell més implícit i més subtil, ens hi trobem sovint amb aquest tipus de missatge. De missatge, doncs, que les dones han de ser tenen aquesta tendència natural a encarregar-se de les coses de la llar, que són més ordenades, que són més netes, que són més polides. I bé, aquest missatge encara a dia d'avui hi és present, i encara moltes vegades ens deixa recluïdes a la llar, no? És a dir, les dones encara passem moltes més hores fent les tasques domèstiques de la llar.
Les tasques de cura, no? I clar, però el que sorprèn és el que deia l'Olga, no? D'alguna manera, com ja des de petites, no? Des de petits tenim aquests missatges, no? Que ens colen i que ens calen, diguéssim, no? També de certa manera.
Sí, sí, són missatges subliminals, però no només en aquest sentit, sinó que moltes nenes encara a dia d'avui a casa seva, diria que una gran majoria, perceben com són les mares les que passen moltes més hores a casa, les que s'encarreguen de les tasques de la llar, les que serveixen més de refugi emocional pels infants que no pas els pares, que passen moltes més hores a la feina i tenen encara a dia d'avui uns rols bastant diferenciats, pares i mares.
Disney ha adaptat contes, com per exemple La Sireneta, de Hans Christian Andersen. La pel·lícula de Disney és del 89 i el conte és de la primera meitat del segle XIX, per posar en context. Voleu saber què li recomana la dolenta, la bruixa, clar, aquesta és el prototip de dona, La dolenta de l'Úrsula, a l'Ariel, la innocent sireneta.
Lo que quiero es tu voz.
Pero sin mi voz, ¿cómo...?
¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es...
Una dona guapa, calladeta, que no molesti gaire... I ens van arribant missatges d'aquests. Podríem pensar que com l'Úrsula és dolenta, l'aconsella malament, però... Igualment reprodueix després un altre fals mite, que és el de les enveges entre les dones, que suposadament mai cooperen i sempre competeixen.
Mm-hmm. Exactament, aquí hi ha dos grans mites, no? Un primer, que és el que comentaves de les enveges entre les dones, no? Les dones que som entre nosaltres competitives, envejoses, que ens veiem com a rivals, que som recargolades, que som manipuladores, això encara està... encara està bastant present. I després, disculpa, quin era el primer que ara s'ha manat del cap? El primer que comentàvem.
El de la sireneta,
que
no?
Sigui... El de la bellesa.
Sigui guapa, sobretot. Sí.
Aquest mite que comentàvem i el de la bellesa. Fixeu-vos que en el mite de la bellesa, de les dones que han de ser boniques, encara a dia d'avui, el 2017, es va fer un estudi a nivell mundial a països tan diferents com Estats Units, Croàcia, no? En contextos molt diferents, Burkina Faso, i els resultats van mostrar com les nenes de 10 anys totes assenyalaven que la seva característica més important, o sigui, que el seu màxim actiu, era la bellesa. Mm-hmm. Era el físic i la bellesa. Vull dir que no ens queda tan lluny, malgrat aquesta pel·lícula sigui del 89.
Imagina't. Clar, una altra que també és del clàssic, no? Parlem d'amor romàntic, també, us sembla o no?
Tenim la Ventafocs.
Podràs encontrar el amor.
Tot s'hi val per l'amor, eh? Aunque ahora sufra, que és com te la colen també. Tu pateix, no importa, tu aguanta, estigues aquí, que potser ja està començant a canviar aquesta idea o m'agradaria pensar que comença a canviar.
Comença a canviar, encara està molt arrelada en l'imaginari de les dones, aquesta idea de que s'ha de ser pacient, de que s'ha d'aguantar, de que tenim aquest do de saber ajudar els homes a poder canviar, a centrar-se, a perdre vicis, fins i tot, no? Vull dir, jo que he estat molts anys treballant en una unitat d'atenció a dones que han estat víctimes de violència de gènere, us asseguro que aquesta idea encara està molt, molt present. I que moltes vegades manté moltes dones en relacions de parella abusives a llarg termini.
Clar, Berta, però quan et venen això, no? Una i una altra vegada, que trobar l'amor, no? És essencial, és prioritari. Clar, deu costar, no? Creure que hi ha altres alternatives?
Clar, és difícil, no? Sempre en totes les manifestacions culturals, referents, al cinema, a la literatura infantil, a la literatura per adults, tot va sobre l'amor entre les dones i els homes i a més, no només això, sinó que es caracteritza els homes i les dones amb aquestes amb aquests atributs, no? Les dones que han de ser pacients, els homes que no els hi presten prou atenció a les necessitats de les seves parelles, però que els homes són així, no? Tot això evidentment impacta molt,
I segur que hi ha molta gent que és que pensa això, no? Que és que són així, ells són així i nosaltres les dones som d'una altra manera, tenim una altra sensibilitat i tot això al final és social, és com ens han educat.
Totalment, són estereotips que tenen molt de pes, que es van transmetent de generació rere generació, que a poc es van deconstruint, però molt lentament, molt lentament.
Va, que ara ve un d'aquests estel·lars. Posa-la, José.
Eres tú el príncipe azul que yo soñé y mis sueños se hará realidad.
M'he emocionat i tot,
Ai, mi sueño ideal.
Sí, y en mi ensoñación sería realidad y te adoraré como en mi sueño ideal, la duració. Que estem parlant de Disney, però que també hi ha moltes pel·lícules que no estan tan pensades per nens o per públic familiar i que també ens venen aquest missatge de un home que ens salvarà, una mitja taronja, que deu haver-hi una mitja taronja per alguna banda i estem incompletes fins que trobem aquest amor que sembla ser que et salva, no sé.
Sí, totalment. Aquest missatge de que els prínceps, els homes, són els que ens han de salvar les dones, està present encara a dia d'avui en moltíssimes pel·lícules. Un altre dia en parlarem, si voleu, de pel·lícules romàntiques actuals, perquè també és molt interessant. I és interessant també de La Bella Dorment i de la Blancaneus i de moltes d'aquestes altres pel·lícules, el paper femení, el paper de la dona. O sigui, la Bella Dorment, fixeu-vos que se suposa que és la protagonista de la pel·lícula. Doncs al minut 16 ja s'adorm.
I ja no
apareix més fins al final. Vull dir que aquest personatge que és incapaç de crear acció, aventura, sinó que va remolc d'esperant que la vinguin a
salvar.
Però,
escolteu, jo conec gent que encara està amb aquesta idea, sigui, no estem parlant de nens o nenes, sinó d'adults.
Dones, saps? Adultes.
Dones adultes que encara tenen aquesta idea del príncep blau, que, com deia la Olga, que ha d'arribar i t'ha de canviar la vida.
I tant. Han vist moltes pel·lícules de Disney, sens dubte, i han consumit molts més altres referents que no només de Disney. Jo. Vull dir, és que ha estat així durant molts, molts anys. I encara avui, a dia d'avui, costa trencar molt amb
clar,
aquesta
idea.
Clar,
com es pot costar des de la coeducació oberta? O sigui, quines eines podem tenir per desfer tot això?
Doncs mostrant referents diferents d'homes i de dones. Aquest tipus de conte, aquest tipus d'història, intentar restringir-la una mica, que els infants siguin una mica més grans i puguin llegir-les, veure les pel·lícules, des d'una perspectiva ja més crítica, i poder-los donar eines perquè ho puguin analitzar des d'una perspectiva més crítica. A dia d'avui tenim contes fantàstics, pel·lícules que no marquen aquests estereotips d'aquesta manera. I aquests són els que hem de fer servir amb els infants més petits, amb les nenes més petites, perquè tinguin uns altres models en els que emmirallar-se.
Estem parlant de nenes, però també volem preguntar-te per nens. Perquè, per exemple, a La Bella i la Bèstia hi ha un personatge que és en Gastón,
home,
que té una cançó que es diu Un gran tipo, Gastón.
Però qui se ha creït? Todavía no sabe quién soy yo. Nadie le dice que no a Gastón.
Tienes razón.
Me echó, me rechazó, me humilló públicamente. Eso jamás lo voy a tolerar.
¿Más cerveza?
¿Para qué? De nada serviría. Me ha deshonrado.
¿A ti? ¡Jamás!
Nadie es hábil como él.
El millor, no?, el Gastón.
És un macho, ara li diran, és un macho. A principi de temporada vàrem convidar la periodista Teix Gutiérrez, autora de Ni forts ni valents, que es qüestionava això, què se suposa que han de fer, com han de ser, com haurien de ser els nens, que estem dient molt com són les nenes, però a vegades també els nens, els nois, estan despistats perquè els falten també referents a ells. No cal que siguin un macho com el Gastón, que es pensa que tothom li ha de dir que sí.
Estan despistadíssims, especialment perquè per les dones ha estat més fàcil o hem fet grans esforços per poder transgredir el que s'havia considerat sempre femení, no? Però els nens, els homes, aquesta transgressió de la masculinitat hegemònica els hi costa molt bé, molt més, perquè entre els seus propis iguals està molt més penalitzat el no ser un macho, un tio fort, no? Un tio valent, dominant, i això està encara molt mal vist, i això els hi costa poder trencar amb tot això. Hem de fer grans esforços per ajudar-los amb això.
Acabem avui l'espai de matrícula oberta i ho fem bé amb ella. Què? La posem?
És una versió.
Ah,
és una versió
ella,
d'una cançó del 70,
sí.
Jo no soy esa, de Maritrini, un himne feminista per les dones que no volien esperar un príncep blau ni que ningú les fes callar. I vaig descobrir l'altre dia Maritrini.
Sí.
Va ser la primera dona que va aparèixer en pantalons a la televisió i tothom la va criticar.
En sèrio, Maritrini?
Sí.
Veus?
Però bé, posem la versió de La bien querida de Yo no soy esa.
Home. Mira, res, ens queda... No, que m'encanta La bien querida i tot el que transmet. Berta, ens queden res, pocs segons per arribar, però aquells, saps aquelles persones que et deia adultes que encara creguin amb els prínceps blaus? Què els hi diries en 15 segons?
Que creure en l'amor està bé, tots volem rebre amor, però que l'amor de parella no és l'únic tipus d'amor que es pot trobar i que, a més, per estar malament en parella, molt millor estar sol o sola.
Vinga, doncs jo enganxo el consell. Gràcies, Berta.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.